Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, dimecres 10 de setembre del 2025. Us parla Martí González i aquí comença l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Aquest curs 2025-2026 els mòbils estaran prohibits fins al final de quart d'ESO. Això, juntament amb l'auge de la IA, de la intel·ligència artificial, són dos dels reptes als quals hauran de fer front els instituts i també refer les seves normatives per tal d'adaptar-se. Per aquesta última, des de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres han posat molt l'èmfasi en sancionar possibles plagis de treballs fets a partir, per exemple, del xat GPT o d'altres eines similars. Eva Miró és la coordinadora pedagoga del centre.
Quan es detecta un plagi, sobretot en treballs escrits, el que sí que hem posat per normativa és que cal fer una entrevista amb l'alumne. Si tu l'utilitzes per dir dona'm fonts bibliogràfiques, aporta'm estudis, dius, bueno, ho estàs utilitzant com a eina i ho referencies, cap problema. El problema és quan directament ho copies i ho fas passar per teu, no? Per producció teva pròpia. Aquí sí que la sanció és directa i és un zero, és un suspès.
Pel que fa a l'ús dels mòbils, les sancions també s'han deixat molt clares. Els alumnes l'han de guardar durant tota la jornada al seu armariet i no el poden treure ni a l'aula ni a l'hora del pati. Si s'enxampa algú amb telèfon, se li requisa, es porta a secretaria i s'avisa a la família i al final del dia el pot recollir. Si se l'enxampa més d'un cop, a més d'aquest procediment, també s'expulsa l'alumne durant un dia del centre. En cas que no el vulgui lliurar, directament se l'expulsa durant 3 dies. Podeu recuperar aquest tema d'obertura al nostre web www.cugat.cat. Un web en què també hi trobareu que la ruta de tapes que torna a Sant Cugat del 18 al 28 de setembre amb 41 establiments i que estableix un rècord, per tant, de participació. La iniciativa, impulsada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració amb el patrocini d'Estrella Damm i la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat, arriba amb novetats. Abans que comenci la ruta, els amants de les tapes tindran l'oportunitat de participar en un sorteig especial registrant-se al web gastronosfera.com, on es posaran en joc 5 talonaris amb 10 tiquets per degustar 10 tapes de forma gratuïta. A més, es manté la votació popular a la millor tapa a través del mateix web. Aquest vot permet la participació al sorteig d'un sopar per a dues persones a 4 dels establiments que formen part d'aquesta ruta: el restaurant Brau, la Bodega Tomàs, el bar Casa Àngel i la Taverna Catalana. El preu de la tapa i el quinto o canya d'Estrella Damm serà de 4,5 €. A més, alguns establiments oferiran la possibilitat de demanar la tapa amb un quinto de Boldam o una cervesa d'Aura, que tindrà un preu superior de 4,70 €. Enguany el Telparc, a més, també col·labora amb la proposta i distribuirà 1.500 tiquets d'aparcament gratuït de 30 minuts que es podran trobar als diversos establiments participants. A més, s'habilitarà una reserva especial per poder aparcar durant 24 hores per menys de 6 €, 5,95 €. El president del Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, Roger Massaguer, ha assegurat durant la presentació que el rècord d'establiments que participen en l'enguany a l'edició d'enguany demostra que la ruta és una aposta d'èxit. La previsió del premi és tornar a trencar el rècord l'any vinent i arribar als 50 establiments adscrits. Per la seva banda, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha posat en valor també la iniciativa com un vehicle per dinamitzar la restauració local i donar a conèixer la varietat de propostes gastronòmiques que hi ha a Sant Cugat. Assegura que és una acció que dinamitza l'activitat econòmica i crea comunitat a la ciutat.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Canviem totalment de qüestió. Més de 60.000 palestins han estat assassinats per Israel a Gaza des que va esclatar l'ofensiva, es va augmentar l'ofensiva per ocupar aquest territori l'octubre del 2023. 2 anys després, Sant Cugat, en Palestina, vol mantenir viu el focus d'atenció en aquest genocidi. El col·lectiu està organitzant un acte on llegirà el nom dels més de 10.000 infants que han estat assassinats a la franja de Gaza. Serà una trobada que tindrà lloc el divendres 26 d'octubre de 7 del matí a 11 de la nit a la plaça de Lluís Millet, davant de l'estació de ferrocarrils al centre de Sant Cugat. Sant Cugat en Palestina busca voluntaris, per tant, per fer possible aquesta lectura d'aquests 10.000 noms d'infants assassinats. Per participar-hi cal inscriure en un formulari que podeu trobar, evidentment, també al nostre web www.cugat.cat.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I més informació en format breu. Els Mossos d'Esquadra van recuperar el passat 4 de setembre 11 ordinadors que havien robat d'un institut de Sant Cugat. Els ordinadors, juntament amb una gran quantitat de telèfons mòbils i altres ordinadors, es trobaven en dos immobles de Mataró que funcionaven com a centre de recepció, processament, estafes i revenda de terminals mòbils i estaven a punt d'enviar-los a països estrangers. Els ordinadors de l'Institut Sant Cugatenc, valorats en 1.600 euros, havien estat robats el 6 de desembre de 2024. Per tal de dur a terme el robatori, els lladres van forçar una persiana i van trencar una finestra del primer pis del centre. Aquesta investigació s'emmarca dins del pla Campai, una nova estratègia dels Mossos d'Esquadra enfocada en la lluita contra la multireincidència. I Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de trens a la línia Barcelona-Vallès aquest dijous amb motiu de la Diada Nacional. En concret, hi haurà 352 circulacions més a la línia que dona servei a Sant Cugat respecte a un festiu habitual, el que significa un augment del 49,8%. Entre les 10 del matí i les 3 de la tarda es doblaran les circulacions entre el Plaça Catalunya i Sabadell i entre el Plaça Catalunya i Terrassa, passant de 3 a 6 trens per hora i sentit. A la tarda, entre les 3 i les 9 de la nit, es passarà de 3 a 10 trens per hora i sentit. Com cada any per a la Diada, a més, Ferrocarrils il·luminarà amb els colors de la senyera les voltes de l'estació de Plaça Catalunya, al sostre. L'ENS recomana utilitzar el transport públic per als desplaçaments cap als diferents actes que s'organitzin durant aquesta jornada i evitar d'aquesta manera l'ús del vehicle privat. I torna la marxa solidària Pas per tu, que arriba a la seva 8a edició i ho fa amb una imatge renovada. El recorregut de 7 quilòmetres tindrà lloc el dissabte 18 d'octubre a partir de les 10 del matí, amb sortida i arribada al parc de Ramon Barnils, avituallament al Pi d'en Xandri, i botifarrada també al final, aquest mateix parc Ramon Barnils. També hi ha un recorregut adaptat d'un quilòmetre. L'objectiu un any més és recollir fons a benefici dels projectes del taller Geroni de Moragues, Sant Cugat, per a persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de l'espectre autista i trastorns de salut mental. Les inscripcions estan obertes fins a finals de setembre per un preu de 17 euros cada dorsal amb samarreta i botifarra inclosa per als menors de 14 anys i els majors de 65, a més de les persones amb diversitat funcional. El preu de la inscripció és de 10 euros. També es pot fer una aportació voluntària amb el dorsal solidari. I abans d'acabar, en el punt d'esports. Perquè la 27a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat ja té data, organitzada per l'Ajuntament de Sant Cugat a través de l'UMET, arriba el 9 de novembre al Parc de la Pollancreda. Més de 4.000 infants van participar en la darrera edició d'un dels actes més multitudinaris de la nostra ciutat, esportius, evidentment. El Cross Sant Cugatenc obrirà la temporada comarcal d'aquesta modalitat atlètica i continuarà sent l'acte més multitudinari esportiu de la ciutat. El calendari del Cross comarcal seria la primera jornada aquest 9 de novembre a Sant Cugat, la segona el 15 de novembre a Terrassa, la tercera a Rubí, encara no data per concretar, la quarta també per concretar en data a Rellinars i la cinquena a Castellbisbal.
Infomatí, edita i presenta Martí González.
I fins aquí el repàs matinal de l'actualitat amb aquest Infomatí. Més notícies al web, a www.cugat.cat, i a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram, @CugatMedia.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Media.
Infopodcast, Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Joan García. Divendres, dia en el que donarem un cop d'ull a l'agenda del cap de setmana esportiva, que tindrà els primers partits oficials, i començarem amb l'handbol Sant Cugat, que juga aquest dissabte a 1:15 del vespre i ho farà a Sant Quirze. Els santcugatencs, doble campions de Lliga les dues últimes temporades, buscaran el triplet consecutiu. A més, van pujar de categoria a plata, però van renunciar per problemes econòmics. Moltes novetats a l'equip santcugatenc. La primera, la banqueta, nou inquilí, el de l'actual director esportiu Joan Sancho, que viurà la seva quarta temporada com a tècnic del primer equip. I al davant tindrà un Sant Quirze que també, com els santcugatencs, és favorit per pujar de categoria. I l'hoquei herba també s'estrena aquest cap de setmana i ho farà amb doble cita i doble enfrontament entre el júnior masculí i femení i el tennis de Santander. Primer, el tret de sortida per a les noies a les 11 del matí i després els nois a l'una del migdia. Com esperem que sigui aquesta temporada per a l'equip masculí? Doncs l'Oriol Torres, el seu tècnic, radiografia el moment de forma del seu conjunt.
Content, amb moltes ganes d'intentar almenys igualar la bona temporada de l'any passat i, bueno, tindrem davant un equip com el tenis que no ens ho posarà gens fàcil, que han canviat d'entrenador, han canviat també 4 o 5 jugadors de l'equip i que, per tant, bueno, haurem de veure com també estan ells. Però molt contents, amb moltes ganes i preparats per intentar sumar els 3 primers punts a casa.
I cap de setmana també intens pel que fa a les festes majors. La de Valldoreix comptarà amb una quarantena d'activitats que celebrarà entre avui i el 16 de setembre. Enguany l'MD ha apostat per una festa continuista que compta amb el suport i participació de més de 30 entitats, reivindicant així una festa amb molta implicació del teixit associatiu. Moltes de les activitats es faran a espais com l'aparcament de l'estació o el pàrquing del pavelló poliesportiu. I també hi ha festa grossa al barri Sant Quatenc de Bullpalleres. Arriba la festa major i serà des d'aquest divendres i fins diumenge. Avui hi haurà pregó a càrrec de l'Associació de Veïns del Barri de Bullpalleres, l'Associació de Veïns del Barri de Sant Domènec i la nova Associació de Joves per Bullpalleres. Fins diumenge, recordin, el barri s'omplirà d'activitats per a tots els gustos i totes les edats. Fins aquí, a l'Infomatí, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, dimecres 10 de setembre del 2025. Us parla Martí González i aquí comença l'Infomatí.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Aquest curs 2025-2026 els mòbils estaran prohibits fins al final de quart d'ESO. Això, juntament amb l'auge de la IA, de la intel·ligència artificial, són dos dels reptes als quals hauran de fer front els instituts i també refer les seves normatives per tal d'adaptar-se. Per aquesta última, des de l'Institut Joaquim Aplà i Ferreres han posat molt l'èmfasi en sancionar possibles plagis de treballs fets a partir, per exemple, del xat GPT o d'altres eines similars. Eva Miró és la coordinadora pedagoga del centre.
Quan es detecta un plagi, sobretot en treballs escrits, el que sí que hem posat per normativa és que cal fer una entrevista amb l'alumne. Si tu l'utilitzes per dir, dona'm fonts bibliogràfiques, aporta'm estudis, dius, bueno, ho estàs utilitzant com a eina i ho referencies, cap problema. El problema és quan directament ho copies i ho fas passar per teu, no? Per producció teva pròpia. Aquí sí que la sanció és directa i és un zero, és un suspès.
Pel que fa a l'ús dels mòbils, les sancions també s'han deixat molt clares. Els alumnes l'han de guardar durant tota la jornada al seu armariet i no el poden treure ni a l'aula ni a l'hora del pati. Si s'enxampa algú amb telèfon, se li requisa, es porta a secretaria i s'avisa a la família i al final del dia el pot recollir. Si se l'enxampa més d'un cop, a més d'aquest procediment, també s'expulsa l'alumne durant un dia del centre. En cas que no el vulgui lliurar directament, se l'expulsa durant 3 dies. Podeu recuperar aquest tema d'obertura al nostre web www.cugat.cat. Un web en què també hi trobareu que la ruta de tapes que torna a Sant Cugat del 18 al 28 de setembre amb 41 establiments i que estableix un rècord, per tant, de participació. La iniciativa, impulsada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració amb el patrocini d'Estrella Damm i la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat, arriba amb novetats. Abans que comenci la ruta, els amants de les tapes tindran l'oportunitat de participar en un sorteig especial registrant-se al web gastronosfera.com, on es posaran en joc 5 talonaris amb 10 tiquets per degustar 10 tapes de forma gratuïta. A més, es manté la votació popular a la millor tapa a través del mateix web. Aquest vot permet la participació al sorteig d'un sopar per a dues persones a 4 dels establiments que formen part d'aquesta ruta: el restaurant Brau, la Bodega Tomàs, el bar Casa Àngel i la Taverna Catalana. El preu de la tapa i el quinto o canya d'Estrella Damm serà de 4,50 €. A més, alguns establiments oferiran la possibilitat de demanar la tapa amb un quinto de Boldam o una cervesa d'Aura, que tindrà un preu superior de 4,70 €. Enguany el Telparc, a més, també col·labora amb la proposta i distribuirà 1.500 tiquets d'aparcament gratuït de 30 minuts que es podran trobar als diversos establiments participants. A més, s'habilitarà una reserva especial per poder aparcar durant 24 hores per menys de 6 €, 5,95 €. El president del Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, Roger Massaguer, ha assegurat durant la presentació que el rècord d'establiments que participen en l'enguany, en l'edició d'enguany, demostra que la ruta és una aposta d'èxit. La previsió del premi és tornar a trencar el rècord l'any vinent i arribar als 50 establiments adscrits. Per la seva banda, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha posat en valor també la iniciativa com un vehicle per dinamitzar la restauració local i donar a conèixer la varietat de propostes gastronòmiques que hi ha a Sant Cugat. Assegura que és una acció que dinamitza l'activitat econòmica i crea comunitat a la ciutat.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Canvi totalment de qüestió. Més de 60.000 palestins han estat assassinats per Israel a Gaza des que es va esclatar l'ofensiva, es va augmentar l'ofensiva per ocupar aquest territori l'octubre del 2023. 2 anys després, Sant Cugat, en Palestina, vol mantenir viu el focus d'atenció en aquest genocidi. El col·lectiu està organitzant un acte on llegirà el nom dels més de 10.000 infants que han estat assassinats a la franja de Gaza. Serà una trobada que tindrà lloc el divendres 26 d'octubre de 7 del matí a 11 de la nit a la plaça de Lluís Millet, davant de l'estació de ferrocarrils al centre de Sant Cugat. Sant Cugat en Palestina busca voluntaris, per tant, per fer possible aquesta lectura d'aquests 10.000 noms d'infants assassinats. Per participar-hi cal inscriure en un formulari que podeu trobar, evidentment, també al nostre web www.cugat.cat.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I més informació en format breu. Els Mossos d'Esquadra van recuperar el passat 4 de setembre 11 ordinadors que havien robat d'un institut de Sant Cugat. Els ordinadors, juntament amb una gran quantitat de telèfons mòbils i altres ordinadors, es trobaven en dos immobles de Mataró que funcionaven com a centre de recepció, processament, estafes i revenda de terminals mòbils i estaven a punt d'enviar-los a països estrangers. Els ordinadors de l'Institut Sant Cugatenc, valorats en 1.600 euros, havien estat robats el 6 de desembre del 2024. Per tal de dur a terme el robatori, els lladres van forçar una persiana i van trencar una finestra del primer pis del centre. Aquesta investigació s'emmarca dins del pla Campai, una nova estratègia dels Mossos d'Esquadra enfocada en la lluita contra la multireincidència. I Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de trens a la línia Barcelona-Vallès aquest dijous amb motiu de la Diada Nacional. En concret, hi haurà 352 circulacions més a la línia que dona servei a Sant Cugat respecte a un festiu habitual, el que significa un augment del 49,8%. Entre les 10 del matí i les 3 de la tarda es doblaran les circulacions entre el Plaça Catalunya i Sabadell i entre el Plaça Catalunya i Terrassa, passant de 3 a 6 trens per hora i sentit. A la tarda, entre les 3 i les 9 de la nit, es passarà de 3 a 10 trens per hora i sentit. Com cada any per a la Diada, a més, Ferrocarrils il·luminarà amb els colors de la senyera les voltes de l'estació de Plaça Catalunya, al sostre. L'ENS recomana utilitzar el transport públic per als desplaçaments cap als diferents actes que s'organitzin durant aquesta jornada i evitar d'aquesta manera l'ús del vehicle privat. I torna la marxa solidària Pas per tu, que arriba a la seva 8a edició i ho fa amb una imatge renovada. El recorregut de 7 quilòmetres tindrà lloc el dissabte 18 d'octubre a partir de les 10 del matí, amb sortida i arribada al parc de Ramon Barnils, avituallament al Pi d'en Xandri i botifarrada també al final, en aquest mateix parc Ramon Barnils. També hi ha un recorregut adaptat d'un quilòmetre. L'objectiu un any més és recollir fons a benefici dels projectes del taller Geroni de Moragues, Sant Cugat, per a persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de l'espectre autista i trastorns de salut mental. Les inscripcions estan obertes fins a finals de setembre per un preu de 17 euros cada dorsal amb samarreta i botifarra inclosa per als menors de 14 anys i els majors de 65, a més de les persones amb diversitat funcional. El preu de la inscripció és de 10 euros. També es pot fer una aportació voluntària amb el dorsal solidari. I abans d'acabar, en el punt d'esports. Perquè la 27a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat ja té data, organitzada per l'Ajuntament de Sant Cugat a través de l'UMET, arriba el 9 de novembre al Parc de la Pollancreda. Més de 4.000 infants van participar en la darrera edició d'un dels actes més multitudinaris de la nostra ciutat, esportius, evidentment. El Cross Sant Cugatenc obrirà la temporada comarcal d'aquesta modalitat atlètica i continuarà sent l'acte més multitudinari esportiu de la ciutat. El calendari del Cross comarcal, que seria la primera jornada aquest 9 de novembre a Sant Cugat, la segona el 15 de novembre a Terrassa, la tercera a Rubí, encara no data per concretar, la quarta també per concretar en data a Rellinars i la cinquena a Castellbisbal.
Infomatí. Edita i presenta Martí González.
I fins aquí el repàs matinal de l'actualitat amb aquest infomatí. Més notícies al web, a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram, @cugatmedia.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Joan García. Divendres, dia en el que donarem un cop d'ull a l'agenda del cap de setmana esportiva, que tindrà els primers partits oficials, i començarem amb l'handbol Sant Cugat, que juga aquest dissabte a 15:45 del vespre i ho farà a Sant Quirze. Els santcugatencs, doble campions de Lliga les dues últimes temporades, buscaran el triplet consecutiu. A més, van pujar de categoria a plata, però van renunciar per problemes econòmics. Moltes novetats a l'equip santcugatenc. La primera a la banqueta, nou inquilí, el de l'actual director esportiu Joan Sancho, que viurà la seva quarta temporada com a tècnic del primer equip. I al davant tindrà un Sant Quirze que també, com el santcugatenc, és favorit per pujar de categoria. I l'hoquei herba també s'estrena aquest cap de setmana i ho farà amb doble cita i doble enfrontament entre el júnior, masculí i femení, i el tennis de Santander. Primer, el tret de sortida per a les noies a les 11 del matí, i després els nois a l'una del migdia. Com esperem que sigui aquesta temporada per a l'equip masculí? Doncs l'Oriol Torres, el seu tècnic, radiografia el moment de forma del seu conjunt.
Content amb moltes ganes d'intentar almenys igualar la bona temporada de l'any passat i bueno, tindrem davant un equip com el tenis que no ens ho posarà gens fàcil, que han canviat d'entrenador, han canviat també 4 o 5 jugadors de l'equip i que per tant bueno, haurem de veure com també estan ells, però molt contents, amb moltes ganes i preparats per intentar sumar els 3 primers punts a casa.
I cap de setmana també intens pel que fa a les festes majors. La de Valldoreix comptarà amb una quarantena d'activitats que celebrarà entre avui i el 16 de setembre. Enguany l'MD ha apostat per una festa continuista que compta amb el suport i participació de més de 30 entitats, reivindicant així una festa amb molta implicació del teixit associatiu. Moltes de les activitats es faran en espais com l'aparcament de l'estació o el pàrquing del pavelló poliesportiu. I també hi ha festa grossa al barri Sant Quatenc de Bullpalleres. Arriba la festa major i serà des d'aquest divendres i fins diumenge. Avui hi haurà pregó a càrrec de l'Associació de Veïns del Barri de Bullpalleres, l'Associació de Veïns del Barri de Sant Domènec i la nova Associació de Joves per Bullpalleres. Fins diumenge, recordin, el barri s'omplirà d'activitats per a tots els gustos i totes les edats. Fins aquí a l'Infomatí, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
I woke up today and put my cell phone down. I drank my cafe and I enjoyed my job. 'Cause today is all about me and I just don't care about my boss. My boss, he'll be screaming like, I'll be gone till the middle of the night. There's nothing you can do, no. 'Cause I got that rhythm inside. Oh, I'll be having fun, fun. Gone till the middle of the night. It's time for me to let go. And if you wanna come with me, put the music up and shake that booty. Go, middle of the night. Shake that booty. Got the beat in my sight. Shake that booty. Now I'm unemployed, I'm a superstar. I'm gonna write it on Twitter, feeling good so far. 'Cause today is all about me and I just don't care about my job. My job, he'll be screaming like, I'll be gone till the middle of the night. There's nothing you can do, no. 'Cause I got that rhythm inside. Oh, I'll be having fun, fun. Gone till the middle of the night. It's time for me to let go. And if you wanna come with me, put the music up and shake that booty. Middle of the night. Shake that booty. Gone till the middle of the night, and I don't know if I'll be back this time. I'll be gone till the middle of the night, and I don't know if I'll be back this time. We'll be gone till the middle of the night, and we don't know when we'll be back this time. We'll be gone till the middle of the night, and we don't know when we'll be back this time. Back this time. I'll be gone till the middle of the night. There's nothing you can do, no. 'Cause I got that rhythm inside. Oh, I'll be having fun, fun. Gone till the middle of the night. It's time for me to let go. And if you wanna come with me, put the music up and shake that booty. Go middle of the night. Got the beat in my sight. Go middle of the night. Got the beat in my sight. Go middle of the night.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Oh. Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa estem explicant que l'independentisme manté el pols reivindicatiu i torna a exhibir múscul al carrer en una diada marcada per la defensa de la llengua. De fet, les principals consignes de les entitats sobiranistes s'han centrat en fer una crida a desobeir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la part del decret per blindar el model d'escola catalana. Milers de persones s'han mobilitzat un any més a les diferents manifestacions convocades arreu del país, amb la de Barcelona com a marxa central que ha hagut de desafiar la pluja en alguns moments. El Consell d'Administració del Banc Sabadell rebutja per unanimitat l'OPA del BBVA. L'entitat creu que l'oferta destrueix valor per als accionistes, no és realista i té riscos significatius d'execució. Tot queda pendent ara de la decisió dels mateixos accionistes en els pròxims dies per saber si l'operació prospera o no. Més de 200.000 alumnes comencen avui el curs a batxillerat i formació professional a Catalunya. Segons les darreres dades que avui actualitzarà el Departament d'Educació, encara hi ha unes 15.000 places vacants d'FP, tant de grau mitjà com superior en alguns àmbits. De seguida anirem en directe fins a l'Institut Escola del Treball de Barcelona per copsar l'ambient de l'arrencada. I també parlarem amb Ricard Coma, que és el director general de formació professional de la Generalitat. I avui, 12 de setembre, és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya, una jornada que té per objectiu conscienciar sobre aquest trastorn neurològic que a Europa afecta el 12% de la població. Té més prevalença entre les dones que entre els homes i és una de les principals causes de discapacitat arreu del món. Ha parlat del seu abast al Notícies en xarxa la neuròloga especialitzada en migranya i mal de cap, Laura Dorado.
I ara ja hi ha molts tractaments, bueno, hi ha hagut tractaments més inespecífics, però ara tenim tractaments més específics per tractar la malaltia i que, diguéssim, es pugui normalitzar el dia a dia d'aquestes persones.
En esports, el president del Barça, Joan Laporta, va aprofitar els actes de la diada per donar explicacions després d'haver posposat un cop més el retorn al Camp Nou. No fixa cap data per a la reobertura de la instal·lació, però afirma que està preparada per rebre l'afició. Diu que el motiu del retard són els permisos que han de concedir les institucions i demana comprensió als socis. I en cultura, en marxa la 45a edició de Fira Tàrrega. Fins diumenge, més de 500.000 de propostes artístiques desfilaran pels carrers i escenaris de la capital de l'Urgell. Un espectacle inaugural de gran format, amb més de 300 voluntaris, músics i entitats de cultura popular, ha servit per aixecar el taló. Tot seguit connectarem amb Tàrrega per copsar l'ambient de la fira en directe.
Notícies en xarxa, edició matí.
Prop de 42.000 persones, més de 100.000 segons l'organització, han participat a les manifestacions de la Diada convocades per l'ANC, Òmnium i altres entitats segons les xifres que han facilitat les diferents fonts oficials. En concret, a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha comptat amb 28.000 manifestants. La defensa de la llengua ha centrat les reivindicacions i l'independentisme ha fet una crida a desobeir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la parcialment el decret que pretenia blindar el model d'escola en català. Així ho ha demanat als manifestants Lluís Llach, president de l'Assemblea Nacional Catalana.
Exigim a les nostres institucions que no permetin que l'obsessió d'un jutge dinamiti la nostra escola. Ho exigim. sense massa esperança, però ho exigim. I si l'Estat i els seus tribunals volen imposar-nos aquesta sentència, desobeïm. Desobeïm. Desobeïm a les aules, als carrers i a les institucions, perquè cap jutge ens ha de dir en quina llengua hem de parlar ni quina escola hem de tenir. Cap jutge!
En aquesta manifestació també hi ha hagut representants d'Esquerra i de Junts. Elisenda Alemany, secretària general dels Republicans, ha fet una crida a persistir davant aquells que volen pacificar Catalunya i els que pretenen dividir-la i afeblir-la. Des de les files juntaires, el seu portaveu, Josep Rius, ha acusat l'Estat de mantenir una ofensiva contra Catalunya i contra el català.
Avui continuem reivindicant que som un poble viu, que som una nació viva, davant d'aquells que ens volen pacificar, davant d'aquells que pensen que Catalunya és una comunitat autònoma més, però també davant d'aquells que ens volen dividits i que ens volen més afeblits.
Un estat que no cessa amb la seva ofensiva en contra de Catalunya. Ho hem vist aquesta setmana amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en contra del català. I no només en contra del català a l'ensenyament, sinó també veiem totes les traves que posen perquè el català sigui reconegut com a llengua oficial de la Unió Europea.
Unes 12.000 persones han clamat que hi ha més motius que mai per a la independència a la manifestació que ha recorregut els carrers de Girona aquesta diada, segons xifres de la policia municipal. La marxa ha començat a la plaça de Catalunya i ha acabat a la Copa, connectant amb la lectura del manifest a Barcelona. La mobilització ha plegat manifestants d'arreu de les comarques gironines i també han arribat busos de punts del Maresme o Osona. La manifestació de la diada passada a Girona va plegar pràcticament la meitat de gent, unes 6.500 persones. A Tortosa, al Baix Ebre, la protesta ha arrencat a la plaça Gerard Vergés i ha marxat pels carrers del centre del municipi a ritme de batucada i amb un to festiu i reivindicatiu per culminar amb els parlaments davant del monument franquista, exigint-ne la retirada immediata. Els independentistes reconeixen que hi ha gent desmotivada, però han demanat als polítics valentia i que es posin les piles per aconseguir la República Catalana. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat l'acte institucional de la Diada que s'ha celebrat al Teatre Nacional de Catalunya, a Barcelona, i que ha comptat també amb la participació dels membres del govern i dels expresidents Pere Aragonès, Artur Mas i José Montilla, entre altres personalitats del món de la política. L'esdeveniment l'ha conduït la periodista Aurora Massip i ha comptat amb les actuacions musicals d'Antonio Orozco, Venus, Els Amics de les Arts, Pemi Fortuny, La Maria, Caralt Lahoz i Ignasi Terra. La interpretació de l'himne dels Segadors ha anat a càrrec de la coral Voces i el cor Groove. I encara en l'àmbit polític, un apunt més. El PSOE recupera terreny i amplia l'avantatge respecte al PP, segons el baròmetre del 6 del mes de setembre. Els socialistes obtindrien el 32,7% dels vots i aconseguirien 9 punts d'avantatge amb els populars, que es quedarien amb el 23,7% dels sufragis si se celebressin eleccions ara. Cal recordar que el juliol, després de l'esclat del cas Santos Cerdán, el PSOE se situava només mig punt per sobre del PP. Per contra, en la nova enquesta, el PP perd gairebé 3 punts respecte al darrer baròmetre. Vox es mantindria com a tercera força, amb el 17,3% de les paperetes, Sumar fregaria el 8% i Podem superaria el 4%. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra rebria el 2,1% dels vots, el mateix que el mes de juliol, mentre que Junts perdria 2 dècimes i es quedaria amb el 0,8% del total dels sufragis. I ara una notícia que acaba de transcendir. El Consell d'Administració del Banc Sabadell ha rebutjat per unanimitat l'OPA del BBVA. L'entitat creu que l'oferta del grup basc destrueix valor per als accionistes, no és realista i té riscos significatius d'execució. El Sabadell també afirma que el mateix BBVA té una falta de confiança en l'operació, tenint en compte que es planteja tirar endavant amb un 30% de les accions. Tot queda pendent ara de la decisió dels accionistes en els pròxims dies per saber si l'operació prosperarà o no. Avui començant les classes, els estudiants de batxillerat i de formació professional es posen en marxa 3 nous centres d'FP que han ampliat l'oferta de places, però continuen encara havent-hi vacants en alguns àmbits. En volem parlar amb Ricard Coma, que és director general de formació professional de la Generalitat. Senyor Coma, bon dia.
Molt bon dia.
Com arrenca el curs de la formació professional?
Doncs arrenca bé, perquè hem tingut doncs, un procés de preinscripció, admissió i matriculació d'alumnat doncs, que ha estat molt satisfactori.
És a dir, es van introduir canvis, eh? Ho recordem per als espectadors que no ho recordin, es van introduir canvis en aquest procés de preinscripció per garantir que tothom tingués coneixement de quina plaça obtenia a temps i no massa tard, com havia passat en altres ocasions. Com han funcionat aquests canvis i quina informació amb antelació han tingut els alumnes?
Doncs sí, enguany un dels reptes que precisament teníem per endavant era ajustar al màxim el calendari de les assignacions, facilitar també que el procés de preinscripció i de matriculació doncs, fos molt més comprensible per part doncs, de l'alumnat i les seves famílies, facilitar també la possibilitat de poder entrenar, de poder testejar el que és doncs, la sol·licitud, perquè veníem d'un any en el que havíem detectat petits detalls que segurament perjudicaven el que eren doncs, les sol·licituds sense errors, i per tant vam disposar d'una sèrie de recursos per tal de facilitar que almenys el procés de presentar la sol·licitud fos un procés el més àgil i el més satisfactori possible per tots els interessats en fer formació professional. Mm-hmm. El 31 de juliol, el 31 de juliol, com vostè deia, doncs va finalitzar aquest procés ordinari i va finalitzar doncs, amb més d'un 18% d'assignacions respecte al curs anterior i més d'un 20% de matriculacions respecte al curs 2024-2025. Per tant, en aquest sentit, només podem valorar-ho que satisfactòriament.
A dia d'avui, quantes places queden vacants i pendents encara d'adjudicació?
Doncs a dia d'avui, amb dades de matriculació de lo que seria el previ a la diada de l'11 de setembre, estaríem parlant que hem rebaixat respecte a la xifra de sortida amb més de 3.500 places. Per tant, estaríem sobre les 12.000 encara.
Uh-huh. Aquests són alumnes que podran escollir no? més tard el que volen fer, que per tant en aquests casos, en aquests 12.000 places sí que significarà que serà persones que comencen el curs més tard, quan ja estigui en marxa.
Bé, pensem també que hi ha moltes de les persones que han participat ja en el que és el procés d'assignació de matriculació directa que encara estan pendents de gravar-se dins del que és el sistema, el programari que gestiona les matrícules o que registra les matrícules. Però durant aquests 3 dies de matrícula directa, des de dilluns a dimecres, i comptant que avui també hi haurà una part de la gestió que formalitzarà la matrícula i, per tant, registrarà la matrícula dintre del que és aquest total, aquesta xifra total, hem fet un intensiu importantíssim. De totes formes, si em permet, crec que també hem d'entendre que quan estem gestionant un volum tan gran de places, esdevé pràcticament impossible que en la planificació les dades coincideixin entre tot allò que es disposa amb tot allò que es necessita, perquè al final el nostre país és un país molt asimètric des del punt de vista del que són les necessitats i des del punt de vista del que és el territori. Per tant, tampoc ens ha d'estranyar que cada any, en tot el que és aquest procés, doncs puguin quedar algunes places vacants.
Ricard Coma, director general de Formació Professional, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui coincidint amb l'inici d'aquest nou curs 25-26. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Adéu. Aquest curs Barcelona tindrà 2 nous centres públics d'FP, l'Institut de Gastronomia i Restauració de Barcelona i l'Institut d'FP Sanitària Sant Pau, i una nova seu també per l'ampliació de l'oferta de l'Institut Hospital del Mar FP Sanitària. Inaugurem l'inici de curs dels ensenyaments postobligatoris a l'Escola de Treball. Allà hi són els nostres companys Sergi Madrueño i Anna Ruiz. Anna, bon dia.
Bon dia, Thaís. Has fet en referència a dos dels centres nous que obriran aquest curs a Barcelona, però nosaltres som a un dels clàssics. L'Escola del Treball de Barcelona és el centre que imparteix ensenyaments de formació professional més gran de Catalunya i també del conjunt d'Espanya, i amb la seva directora, la Gemma Almo. Gemma, bon dia.
Hola, bon dia.
Volem conèixer quines són les dades que acompanyen l'arrencada del curs aquí a l'Escola del Treball.
Doncs aquí a l'Escola del Treball, com hem comentat, és un dels centres més gran. Hem matriculat a prop de 3.000 alumnes en formació professional, més tota l'oferta de cursos de professionalització, de cursos d'especialització, i bueno, avui arrenquem en tots els grans mitjans, els superiors, i veiem com va aquest curs.
I quines són les novetats que destacaries?
Doncs les novetats per aquest curs és tenim amb un bon sistema de prescripció que hem tingut aquest any, tenim ja les llistes ben preparades, i la novetat és que amb l'extinció dels antics estudis entra en compleció els segons que vam acabar l'any passat, i per tant, sumat a aquests més o menys 3.000 alumnes que comencem amb estudis regulars, tenim uns 450 en compleció, que vol dir són alumnes que tindrem que fer doncs, les ofertes de novembre i abril per examinar-los per poder recuperar doncs, els antics estudis que estan extintos.
Gemma, més enllà de l'Escola del Treball de Barcelona, obrim el focus en les últimes dècades, els últims anys. La percepció social de l'aprenentatge i ensenyament dels estudis de formació professional ha canviat moltíssim, i cada cop és més el prestigi i també la demanda per part dels estudiants.
Sí, efectivament, i sobretot amb estudis molt politècnics, bueno, el conjunt de Barcelona, Catalunya, és una necessitat d'indústria, de país, que aquests alumnes de formació professional doncs, surtin al mercat, perquè és una necessitat de la nostra indústria i de la nostra societat. Sí que abans doncs, teníem doncs, una situació més finalista cap a la feina, i avui en dia ja no es va amb un estudi finalista, sinó també és un estudi de continuïtat. La percepció també familiar és diferent. Els estudis de grau mitjà i el superior, sobretot, tenen un prestigi que és molt apreciat, també molt per la indústria i cada vegada més per les famílies, i són estudis que després doncs, molts d'ells continuen cap a estudis universitaris, però realment com a societat necessitem uns professionals en tots els àmbits, partint d'una generació que s'està jubilant i fa falta relleu, i és una aposta segur de feina i de futur professional.
Gemma Almo, directora de l'Escola del Treball de Barcelona, moltes gràcies, molta sort en aquest primer dia de classe. Pel que fa al batxillerat, Thaís, són més de 100.000 els alumnes de Catalunya que inicien també avui les classes. La consellera Esther Niubó inaugurarà oficialment el curs aquest migdia. Ja ha enviat una carta de felicitació a les famílies, als centres educatius i als alumnes.
Anna Ruiz, companys de la xarxa, gràcies per aquesta connexió en directe. Molt bon dia. Avui, 12 de setembre, és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya, una jornada que té per objectiu consciència sobre aquest trastorn neurològic que a Europa afecta el 12% de la població. És més prevalent entre les dones que entre els homes i és una de les principals causes de discapacitat arreu del món. N'ha parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la neuròloga especialitzada en migranya i mal de cap, Laura Dorado.
Habitualment és una malaltia que hi ha diversos components de la família que solen tenir, i pares i avis han tingut aquests símptomes i no se'ls ha donat l'atenció que cal, i els pacients ho normalitzen perquè realment ho han vist sempre a casa seva. I ara ja hi ha molts tractaments, bueno, hi han hagut tractaments més inespecífics, però ara tenim tractaments més específics per tractar la malaltia i que, diguéssim, es pugui normalitzar el dia a dia d'aquestes persones.
Ja fa més de 20 anys de la detecció del primer mosquit tigre a Catalunya. Des d'aleshores, aquest insecte invasor s'ha estès de forma imparable per gran part del territori català i espanyol. A dia d'avui, el 22% dels municipis espanyols ja tenen presència de mosquits invasors, i a Catalunya hi ha 743 municipis sota vigilància pel seu avenç. Roger Aritja és responsable d'entomologia i de validació de dades de Mosquito Alert, i ha parlat fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa.
El mosquit tigre és transmissor de virus que no són presents aquí de forma habitual, com serien doncs, dengue, chikungunya, zika, febre groga en menor mesura. Són la febre groga, bàsicament seria l'Aedes aegypti, més que el mosquit tigre. Són patologies que no estan presents aquí, almenys no de forma habitual, no de forma endèmica, però que són introduïdes repetidament per passatgers, per viatgers infectats.
Les 9 en punt del matí, repassem l'actualitat esportiva. Marta Casas, bon dia. El president del Barça, Joan Laporta, assegura que ja queda poc per tornar al Camp Nou.
Sí, encara no l'havien pogut sentir des de que havia hagut de tornar a posposar el retorn de l'equip a l'estadi. Va aprofitar els actes de la Diada per donar les seves explicacions, malgrat que el partit de diumenge davant el València s'ha hagut de traslladar a l'estadi Johan Cruyff. El president assegura que el retorn a l'estadi està molt a prop, tot i que no fixa cap data. Demana comprensió als socis i afirma que el club només està a l'espera de rebre els permisos corresponents per poder obrir les portes a l'afició.
L'estadi està acabat, l'estadi està preparat per jugar. Ara ja cal que doncs, continuem el procés des del punt de vista fonamentalment administratiu i formal. Aviat tornarem a casa. No puc dir precisar el moment perquè depèn doncs dels permisos que ens han de donar els responsables, les institucions responsables, i en aquest sentit nosaltres el que estem fent és treballant, estem avançant.
El fet que el Barça-València jugui diumenge al Johan Cruyff ha obligat l'equip femení a disputar avui el seu duel de Lliga contra el Duxo Logroño. Les blaugranes buscaran el tercer triomf seguit a la competició, on de moment compten els partits per golejades. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de com veu l'equip en l'inici de curs.
Esperem que ens respectin les lesions, però aquest any de moment les coses estan sortint molt bé, el clima de treball és molt bo, el dia a dia de l'entrenament és molt bo, les oportunitats que estan tenint totes les jugadores, et diria que estic molt content amb totes, no hi ha gent que s'estigui quedant a un nivell inferior a la resta, tothom està molt disponible. Pel tema aquest de les rotacions, nosaltres tenim jugadores de molt nivell, tenim més de 11 jugadores, tenim més de 11 titulars, som un equip, anireu veient durant la temporada que la gent s'anirà movent, perquè això va de rendiment.
La selecció espanyola femenina d'hoquei patins jugarà avui les semifinals de l'Europeu davant França. El combinat amb 9 jugadores catalanes i dirigit per Sergi Macià va golejar els Països Baixos en els quarts de final per 14-0. Destaquen els 5 gols d'Aina Florenza i el hat-trick de Gemma Soler. Elsa Salvanyà va fer un doblet i van completar el marcador Maria Sanjurjo, Amy Blackman, Victòria Porta i Mariona Colomer. Aquesta tarda a les 6 buscaran el bitllet per la final de demà. I Calafell i Barça s'enfrontaran en la final de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. El vigent campió va eliminar el Reus amb un triomf per 2-3 en la primera de les semifinals disputades al pavelló 11 de setembre de Lleida. Els del Baix Penedès es van endur un partit igualat que va decidir el gol de l'Eix Marimon. L'altre finalista, el conjunt blaugrana, va superar l'Igualada per 4-1 amb un doblet de l'Abart i les dianes de Marc Grau i Xavi Barroso. La final es jugarà diumenge al migdia al pavelló lleidatà. I triomf del Barça en l'estrena al Palau de la Lliga de Campions d'handbol. Va superar el Gok Gumbe danès per 37-32 en un partit amb dues cares. Els blaugrana van tenir una bona arrencada i van situar el 25-14 al marcador, però a la represa van encaixar un parcial de 12-18 que va fer saltar les alarmes al conjunt de Carlos Ortega. En la propera jornada, els blaugrana s'enfrontaran al vigent campió, el Magdeburg. En bàsquet, el Joventut de Badalona va perdre davant el Tenerife en el tercer amistós de la pretemporada. Va cedir per 68-65 en el duel disputat a Olot. L'equip canari va obrir un forat de 17 punts que la penya va saber aixugar per arribar al descans només 5 per sota. A la segona meitat, Ricky Rubio va mantenir els verdinegres dins el partit. El del Masnou, cada vegada més en forma, va anotar 14 punts al tram final. Decker va fallar un triple que hagués forçat la pròrroga. I tercera victòria en tres partits de pretemporada per a l'Espar Girona, que es va imposar per 96-42 al Sant Feliuenc. Va ser el torneig Platja d'Aro. Després d'un primer quart encara equilibrat, el segon període l'Uni va imposar la seva superioritat per marxar al descans ja amb 30 punts d'avantatge, diferències que es van ampliar encara més a la segona meitat. Doncs també avui a Platja d'Aro tenim un interessant bàsquet Girona-Barça.
Gràcies, Marta. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Adéu.
Nosaltres, en Cultura, us expliquem que el taló de la 45a edició de Fira Tàrrega, la Fira de Teatre al carrer, s'ha aixecat aquest dijous amb un espectacle inaugural que ha comptat amb la participació de més de 300 voluntaris. Enguany, Fira Tàrrega vol acostar les arts escèniques al gran públic amb 54 espectacles que es faran fins diumenge. Per saber-ne més, anem ara fins a la capital de l'Urgell. Allà hi són els companys de Tàrrega Televisió, el Miquel Mires i el Gerard Díaz. Gerard, bon dia.
Hola, bon dia. Ara mateix ens trobem en aquest espai on es va fer la inauguració. Ara una calma que ve d'aquesta gran bullició que va haver-hi ahir a la nit i també d'aquesta tempesta que ve en tres dies de Fira Tàrrega, una Fira Tàrrega, la 45a edició, que una mica, què en podem esperar?
Esperarem una tempesta de teatre ahir a la inauguració, com bé has dit. Més de 6.000 persones aquí en aquest espai. Feia anys que no teníem tanta aglomeració, tanta participació i festivitat, que és el que... D'alguna manera buscàvem amb aquesta edició una concentració de les 54 companyies que estan a la programació al centre, fer-ho més còmode tant als companyies com a la gent que ens visiti i celebrar les arts escèniques aquesta cita que fa 45 anys que ens visita.
Mm-hmm. És una edició que la meitat de la programació, per exemple, és gratuïta, és oberta al públic, no? Al carrer, el 70% és al carrer. Mi que és la importància que li voleu donar, no? A que la gent ho tingui a l'abast.
Les arts de carrer és el nostre segell. Les arts de carrer són gratuïtes, han de ser democràtiques, són de fet democràtiques, i aquesta, més que mai, aquest any era una de les nostres apostes. La gent que ens visiti trobarà peces de qualitat a tots els carrers i places. Invitem a venir, peces per a tots els gustos, de carrer, també una part de sala, però el nostre segell, com deia a l'inici, són les arts de carrer.
Vosaltres porteu molts anys en la direcció, diguem, presentant novetats, continuant amb allò que funciona, diguem que treballant, perquè Fira Tàrrega, després de 45 anys, continua sent una referència de les arts escèniques de carrer a Catalunya i arreu de l'Estat, no?
Correcte. La innovació sempre és una cosa que hem de tenir, no?, endavant. Sempre busquem com millorar, com ser aquesta plataforma de servei cap als artistes, cap als programadors que ens visiten, més de 1.000 programadors aquest any de 25 països diferents. Sempre hi ha camp per córrer, sempre hi ha coses per fer, per demanar, i en aquestes estem. Mm-hmm.
Doncs que tinguem una molt bona Fira de Tàrrega. Moltes gràcies, Anna.
Moltes gràcies.
Doncs una cita que no podem deixar de banda, doncs aquests tres dies de la 45a edició de Fira de Tàrrega, que omplirà els carrers de la capital de l'Urgell, ple de gent i ple d'arts escèniques.
Gerard Díaz, companys de Tàrrega Televisió, gràcies per aquesta connexió en directe i que vagi molt bé la fira. Nosaltres arribem d'aquesta manera al final del Notícies en Xarxa d'aquest divendres 12 de setembre. Que passin un molt bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns. Adéu.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si ets dels que mesura la vida en cançons... Jukebox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
Occident t'ofereix els títols.